Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Registrat en l'última setmana un total de 93 positius per Covid-19, de forma que la xifra global des de l'inici de la crisi és ara de pràcticament 2.300. La ciutat ha experimentat en els darrers 5 dies un repunt del nombre de casos, sent Can Uriac l'àrea que està més afectada. Aquest ascens dels positius no es tradueix encara en una situació preocupant al Parc Taulí. Malgrat que els ingressos a l'hospital han pujat fins al 6, 3 de les hospitalitzacions aquesta mateixa setmana. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, n'ha parlat avui a Ràdio Sabadell.
La realitat és que avui en tenim 6 i que d'aquests 6, 3 són nous d'aquesta setmana. Amb la qual cosa, si hem passat setmanes que no teníem cap ingrés o un, ara en una setmana n'hem tingut 3. I, bueno, això no és res. Vam arribar a tenir 80 ingressos, però clar, això no, és una, no ens ha de consolar. Si hem passat de 0 a 3, hem d'estar molt, molt atents de vigilar que això no segueixi pujant.
El doctor ha apel·lat a la responsabilitat individual de cadascú per contenir el virus i evitar un nou confinament que, al seu parer, seria molt perjudicial, social i econòmicament. Aquestes són algunes de les consideracions que ha fet Cervantes en una entrevista que escoltarem íntegrament d'aquí a pocs minuts.
Titulars.
Tira endavant el pla de xoc Covid-19 amb els únics vots a favor del govern de coalició i Junts per Sabadell. Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia. El full de ruta inclou gairebé 800 mesures i està dotat amb 8 milions d'euros. Esquerra, la Crida i Ciutadans hi han votat en contra, al·legant que les mesures no són de llarg abast perquè moltes d'elles ja s'estan executant i estan pressupostades. El pla de xoc s'ha aprovat en un ple extraordinari, l'últim del curs polític i l'últim també per a Juli Fernández com a regidor de l'Ajuntament de Sabadell.
Avui és divendres i això ens porta a repassar l'agenda cultural del cap de setmana, que arriba amb espectacles familiars, musicals i també de dansa. Però, sens dubte, aquest cap de setmana serà una nova prova de foc per al Centre d'Esport Sabadell i l'afició arlequinada. Tirant d'èpica, el Sabadell s'ha classificat per a la final del play-off d'ascens a segona divisió.
De nou, com en el primer partit, en una agònica tanda de penals en què, de nou, el porter Ian Mackay va ser el gran heroi de la nit.
Sinceramente, sabía que lo iba a parar. Tenía confianza plena en mí mismo porque había tocado 3 o 4 ya en penaltis. Cierto que eran nuevos, al final salían con mucha potencia, pasó a Leandro también, que también tocó bastante, así bueno, al final pues ese momento de confianza en mí mismo y al final pues lo paré.
Després de desfer-se de l'Atlético B i la Cultural Leonesa, el Sabadell s'enfrontarà diumenge a les 8 al Barça B, que va eliminar el Badajoz també a la tanda de penals. L'altra final la jugaran Cornellà i Castellón.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Jordi Toda.
Doncs novament, com va passar ahir dijous, esperem una tarda amb ruixats, creixement de nuvolades al Pirineu, al Prepirineu, al Prelitoral i a punts de la Catalunya Central. I amb ruixats i xàfecs, que en general seran febles o moderats, però puntualment podran tenir intensitat forta i acumular més de 20 mil·límetres en 30 minuts. En general, les acumulacions seran entre minces i poc abundants, tot i que puntualment al vessant sud podrien ser abundants. Avui la temperatura serà lleugerament més baixa que l'enregistrada durant la jornada d'ahir i el vent es mantindrà de component sud. Demà la novetat farà més sol i disminuirà el risc de tempesta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix les principals preocupacions i retencions les trobem a la C-16 a Cercs, on un vehicle variat complica el trànsit a aquesta hora i els camions s'han de desviar cap a la C-14-11-Z. També a la C-63 Anglès ja està obert el trànsit, però encara hi queden aturades, tot plegat després d'un accident aquest matí en què ha mort el conductor d'un turisme en una col·lisió frontal a la C-63. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora, David de Toro, des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. D'altra banda, advertir que és obligatori dur mascareta i que cal seguir les recomanacions generals de seguretat. El servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram finalitza tant avui com demà a la mitjanit. I finalment informar que per obres de millora d'infraestructura que realitza Adif demà i demà passat, la R1 de Rodalies inicia i finalitza el recorregut a Badalona, on podeu transbordar amb metro fins a Barcelona o bus B7 fins a Sant Adrià. També per obres de millores d'Adif, des de demà s'interrompe el servei ferroviari de la R4 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, habilitat servei alternatiu de bus. Més informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, apps, telèfon 941-0041 o a les estacions. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Bon dia. Passen pràcticament 6 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell acumula un total de 2.282 casos positius per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, 25 de nous detectats en les últimes 24 hores. Unes xifres que, segons el Departament de Salut, situen la taxa de contagis al municipi en els 106,81 casos per cada 10.000 habitants. És molt? És poc? Ens ha de preocupar aquesta línia ascendent del nombre de positius? Avui li hem preguntat al cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, el doctor Manel Cervantes. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Com valora l'evolució a l'alça dels casos de contagi a Sabadell?
Home, amb preocupació, perquè és evident que estan pujant els casos que declara el departament. També t'he de dir que la visió des de l'hospital és molt parcial, perquè nosaltres estem veient els malalts greus o en sospita de gravetat, i aquests són molt pocs. També és cert que fa dues setmanes eren zero i ara cada dia és un o dos. Però clar, de moment no és el que ens vam trobar al mes de març. Hi ha una cosa que crida molt l'atenció, que si aquests malalts que estem atenent són joves, i això, per un costat, ens va molt a favor de que per això no tenen gravetat, però són un avís de que si comença el rebrot per joves i després passa a la gent gran, ens podem trobar els malalts greus com ens va passar a la primavera.
Clar, això indica una mica la tendència de la qual se n'està parlant en les últimes hores, no? Que potser aquests nou contagis arriben a gent jove, que potser és la que ha baixat més la guàrdia a l'hora de prendre les mesures de seguretat adients.
Això ja és elucubrar, això no ho sabem per què. O sigui, la realitat és que pensem que és una possibilitat, però jo de moment em quedaria amb els malalts que diagnostiquem segur, els que tenen la PCR, que això és una tendència que podem anar mirant si va pitjor o millor. És veritat que aquesta tendència està a l'alça, que anem a darrere amb probablement una setmana de diferència del que va passar al Barcelonès i especialment a la Metropolitana Sud, que vol dir Hospitalet. Ells sí tenen la taxa molt disparada, similar a la del març, i la nostra aniria al darrere. Tindrem temps de veure si la d'Hospitalet es frena, si realment aquesta tendència a l'alça de les dues darreres setmanes aquests dies comença a baixar, seria una senyal d'esperança que ens pot passar el mateix. Si segueix pujant, ja no podem dir que és el Segrià. El Segrià és una zona que pots aïllar relativament, que té unes característiques sociolaborals que han explicat una part important del brot. Aquí no seria el cas. Si a l'àrea metropolitana hi ha un brot ascendent, no ens escaparem cap dels municipis del voltant. El que hem de fer és tenir preparada l'assistència per fer-ho el millor possible i perquè no ens passi el que va passar la primera onada. Però realment, si es confirma, i això ho sabrem en 10-15 dies, doncs estarem en una onada de malaltia important en número.
Clar, era una situació esperada? És a dir, els metges tenen la sensació que ja estem en aquesta segona onada, tot i que potser s'esperava per més tard, per la tardor?
Hi ha gent que diu que sí, i hi ha gent que no ho sabem. Jo la veritat no ho sé encara. Les onades que va haver-hi a altres països, especialment a Alemanya, a Itàlia, a Xina, a Corea, van ser molt més limitades i no van ser autèntiques segones onades, sinó que van ser brots que es van poder controlar. A Espanya, en general, sembla que l'Aragó i Catalunya som els que tenim les xifres d'augment de casos més preocupants. En canvi, és curiós que en les xifres d'ingressos als hospitals ho té pitjor Madrid. Aquí, de moment, la xifra d'ingressos a l'hospital fora de l'àrea del Segrià va en augment, però no està encara en un augment descontrolat.
Clar, vostè deia, tenim una visió parcial perquè sí que ens arriben pacients, però la situació al Parc Taulí ara mateix és estable, amb 4 pacients, si no ha pujat en les últimes hores, ingressats per Covid-19. Hi ha una certa calma tensa?
Sí, de fet no tenim 4, en tenim 6. El que passa és que aquests números es mouen una mica en funció de si són ingressos pel Covid o malalts que tenen una altra cosa i, a més, han tingut el coronavirus. Vull dir, en aquest moment tenim 4 malalts que han passat malaltia per coronavirus i que per això estan a l'hospital, i 2 més que tenien altres malalties també tenen el coronavirus, però que no és la causa de la seva malaltia. Per això a vegades es diu 4, la realitat és que avui en tenim 6, i que d'aquests 6, 3 són nous aquesta setmana. Amb la qual cosa, si hem passat setmanes que no teníem cap ingrés o un, ara en una setmana n'hem tingut 3. I, bueno, això no és res, vam arribar a tenir 80 ingressos, però clar, això no, és una, no ens ha de consolar. Si hem passat de 0 a 3, hem d'estar molt, molt atents de vigilar que això no segueixi pujant.
Clar, ja tenen a punt un pla de contingència que havia de validar el Departament de Salut per saber exactament com actuar de nou en un cas de rebrot o de segona onada de contagis. Estan preparats per aplicar-lo immediatament en cas que aquesta xifra d'ingressos es pugui disparar?
I tant. No, això és el primer que havíem de fer. El que passa és que hi ha una primera part del pla de contingència que només fa èmfasi en quins llits ocuparem, a quines plantes estaran ubicats els pacients, qui se'n farà càrrec. Aquesta és fàcil perquè totes aquestes primeres fases es fan mantenint l'activitat global de l'hospital. La primera cosa que es notaria a efectes generals de l'hospital és que si comencen a haver-hi molts casos, ara hem de demanar als familiars que no tornin a venir a l'hospital. Això és un tema molt dur, molt complex, però que quan vam prendre l'altra vegada la decisió va ser perquè era imprescindible. Probablement això és el primer que notaria la població si fes falta. La segona cosa que faria falta és que llavors s'ubicarien 2 circuits, un clarament pels malalts amb infecció i un pels que no, i amb això hi ha contacte diari amb el CatSalut per veure quines mesures concretes dintre del pla aprovat hem d'anar posant en marxa. Actualment estem en la fase 0 encara, amb uns malalts ingressats que requereixen la nostra atenció, cap d'ells està a la UCI, estan responent bé als tractaments, i no estem en una situació que ens alarmi pel que tenim, ens alarma pel que pot venir.
De fet, el Taulí, segons vam poder saber ahir, coordinarà els rastrejadors o els gestors Covid, que s'han anomenat ara, que faran el seguiment dels casos positius a Sabadell. Ja saben quants n'hi haurà exactament?
Jo sóc el responsable assistencial i jo no me n'ocupo d'aquest tema, i la realitat és que sé que en aquests moments la primària està fent un esforç molt important de primer pas d'establir diagnòstic amb PCRs als malalts que no estan greus, avaluar quins són els seus contactes familiars, laborals i més habituals, i a partir d'aquí el seguiment d'aquests contactes sí que fa falta algú més que el faci, que segurament serà aquest reforç de... La paraula rastrejadors a mi no m'agrada gens. És la vigilància epidemiològica dels contactes, i això és el que s'ha de fer. Qui ho controlarà? A mi preocupa qui ho farà. Més que qui ho controlarà, jo crec que es controlarà amb coordinació. No hi haurà una persona que sigui la que coordini i solucioni el tema, sinó uns equips que per força han de ser mixtes de l'hospital, de microbiologia, de primària i de salut pública. I no crec que cap d'uns per separat tingui que imposar els seus criteris als altres.
Clar, les autoritats sanitàries asseguraven ahir que estem en un moment crític i que cal frenar l'augment dels contagis per no tornar a tensionar precisament el sistema sanitari. És possible entrar en un segon confinament com el de fa només uns mesos? Vostè apostaria per aquesta via com a mesura per frenar els contagis?
Ha de ser l'última. Òbviament és una possibilitat. Si realment hi ha una transmissió comunitària extensa de perdidos al riu. El que passa és que el confinament genera molts problemes. A vegades es diu, no, la salut ha d'estar per sobre de l'economia. Escolti, si la gent no treballa, no menja, eh? Vull dir, no ens hi podem jugar. O sigui, hi ha estaments de la societat que ens podem permetre no cobrar un mes i no passarà res. Hi ha moltíssima gent que no es pot permetre no cobrar una setmana. O sigui, que realment això és un tema molt, molt delicat.
Mm-hmm. Doncs, doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, gràcies sempre per parlar amb tanta claredat i abocar una mica més de llum a tota aquesta situació que vivim des de fa mesos i que sembla que continuarem patint com a mínim fins la primavera de l'any que ve, a no ser que abans doncs, surti aquesta vacuna que ens ha de fer les coses una mica més fàcils com a mínim. Gràcies per atendre avui la trucada de Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres. Volia insistir que està en les nostres mans, amb les cadascú de nosaltres, intentar reduir les situacions de risc, no perquè ens ho manin, sinó perquè pensem que posem a risc la salut dels altres, especialment dels grans.
Doncs aquest és el missatge de responsabilitat que llença el doctor Cervantes i que hem d'aplicar tots i cadascun de nosaltres. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia. Adéu.
Doncs, com deia el doctor Manel Cervantes, el nombre de contagis a la regió metropolitana nord i també a Sabadell està creixent respecte a les últimes setmanes, però a quin nivell estem? Com s'ha incrementat l'atenció als CAP durant els últims dies? Ho repassem en el següent informe. En una setmana els CAP de Sabadell han registrat 93 nous casos positius.
Si mirem la setmana anterior, és a dir, la compresa entre el 10 i el 17 de juliol, podem veure com en una setmana s'havien registrat 61 casos. Per tant, veiem un clar increment de contagis a la ciutat. En l'actualitat, els nous casos positius creixen amb força a Can Oriach i Sant Oleguer, on s'han registrat fins a 23 i 20 casos nous setmanals, respectivament. Aquestes dues àrees bàsiques de salut també van ser les més castigades durant els mesos de confinament. Seguidament hi trobem la Creu de Barberà, amb 18 casos en una setmana, i els Merinals, amb 10.
Altres districtes de Sabadell, però, mantenen un ritme, Elena, més constant de creixement.
És el cas de l'àrea bàsica de salut que agrupa el CAP La Serra al barri de Torre-Romeu. En aquest centre només s'ha registrat un nou cas en l'última setmana. També tenen un creixement més regulat al centre, amb 6 casos nous aquesta setmana i 5 l'anterior, o la Creu Alta, amb 3 nous casos, la Creu de Barberà, amb 5, i Can Rull, amb 3.
Com hem comentat, al Taulí hi ha 6 ingressats ara mateix per Covid-19, 3 dels quals han estat hospitalitzats aquesta setmana.
Tornen a pujar el nombre d'ingressats a l'Hospital de Sabadell després d'una clara tendència a la baixa durant el mes de juny. Per trobar un nombre similar d'hospitalitzats per coronavirus al centre hospitalari ens hem de remuntar al 18 de juny, quan hi havia 7 ingressats. Aleshores, però, hi havia 2 persones ingressades a la unitat de cures intensives. Ara tots estan hospitalitzats a planta i responen bé al tractament, tal com ha apuntat el doctor Cervantes.
I en termes generals, Sabadell torna a aparèixer com una de les ciutats on els positius per coronavirus creixen amb més rapidesa. La taxa de nous contagis per cada 100.000 habitants de la ciutat és de 35,6, uns nivells als quals no s'arribava des del mes d'abril passat. I mentrestant, en clau política, avui s'ha aprovat per la mínima el pla Covid-19, amb el qual el govern municipal vol reactivar la ciutat i ajudar les persones i entitats més afectades per la crisi del coronavirus. Només Junts per Sabadell hi ha votat a favor, mentre que la resta de l'oposició hi ha votat en contra. L'executiu ha posat en valor les 785 mesures que inclou el document, sobretot per la participació de les entitats de la ciutat que avalen el pla. De totes maneres, han demanat flexibilitat a l'hora de desenvolupar les accions perquè no se sap com evolucionarà la malaltia en els pròxims mesos. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Pel que fa als grups que han donat suport al document, la portaveu de Podem, Marta Morell, ha destacat les mesures socials que inclou el pla. Són més d'un terç del total i tenen un pressupost de 3 milions d'euros.
La sensibilitat social del pla és palpable i vull posar-hi èmfasi. És per això que reforcen les actuacions d'emergència social en aspectes tan sensibles com són l'atenció social i l'accés a l'habitatge. El reforç de la disponibilitat d'habitatges per persones en risc d'exclusió social o els ajuts d'urgència destinats al pagament de lloguers i d'hipoteques en són una bona mostra, com també ho és el reforç de l'atenció domiciliària de les persones dependents.
Per part de Junts per Sabadell, la portaveu Lourdes Ciuró s'ha fet seu el document defensant que cal donar el màxim suport a les empreses locals.
Aquest 62% de les propostes adreçades a les persones i a l'economia, el que ens venen a dir és que hem de vetllar per les persones, però també per l'economia local, pel comerç, pels emprenedors i autònoms, per les empreses i pels serveis que només salvarem i preservarem si som capaços que la ciutat esdevingui un ecosistema que ho faciliti.
També ha defensat que cal plantejar una remodelació urbanística de la ciutat per fer-la més sostenible, resilient i de proximitat.
En canvi, la resta de grups s'han oposat al pla, que neix amb la meitat del ple municipal en contra.
Sí, s'han sentit qualificatius com estafa, arbitrarietat, que és una proposta incompleta i irreal, o que són mesures superficials. Si anem a pams, les tres forces que hi han votat en contra coincideixen en que falta visió estratègica en aquest pla. Ho posava de manifest Gabriel Fernández, portaveu d'Esquerra.
Perquè una situació excepcional com la causada per la pandèmia de Covid en el teixit econòmic i social de Sabadell mereix, exigeix una resposta política excepcional. Per tant, la posició d'Esquerra Republicana és que un plan de xoc és important, però un veritable pla estratègic de ciutat, que és el que no tenim, en aquestes circumstàncies és més imprescindible que mai.
La Crida ha compartit les crítiques de la resta de l'oposició en considerar que es tracta d'un pla amb propostes aïllades que arriben tard. A més, consideren que el govern no ha buscat consens i que ha escollit les propostes que incorporaven al text sense un criteri transparent. Nani Valero és la portaveu del grup.
Els criteris utilitzats, ja s'apuntava anteriorment, són arbitraris. Es posa en qüestió propostes amb un argument de què és Covid i de què no és Covid. Això és un vestit a mida pel que a vosaltres els ha interessat i pels seus socis de govern, que és el mantra sobre què és competència municipal i què no. Tornem-hi. Han sigut dos vares de mesurar i dos vestits a mida.
Ciutadans també ha criticat que el document inclogui 450 propostes noves de les que va presentar el govern inicialment, però que no s'hagi tocat el pressupost. El portaveu Adrián Hernández conclou que és perquè la majoria d'actuacions ja s'estan executant i que, per tant, el pla de xoc neix desfasat.
Es un documento irreal, un documento con una fotografía fija de mayo, cuando vivimos un momento de un dinamismo en el ámbito sanitario, económico y social que no está reflejado en ese documento, y por responsabilidad tenemos que votar que no, porque estamos enviando un mensaje a las entidades y a la sociedad de algo que realmente no está pasando. Solo son 87 propuestas nuevas, no están presupuestadas, no nos han dicho cuáles son y ustedes no han modificado nada de lo que presentaron en el mes de mayo.
El portaveu del govern, Pol Gibert, ha justificat d'aquesta manera que el pla arribi ara.
Generalment, quan hi ha un foc, s'apaga el foc. No ens dediquem a dissenyar un pla per apagar focs en el futur. Ho dic perquè a vegades confoneu els moments, segurament. No? Quan estàs en una crisi, en una epidèmia, en un hospital que està a punt de rebentar, que no hi cap la gent, demanar que el govern es pari un moment i comenci a dissenyar un pla ens sembla absolutament irreal. O sigui que ens sembla irreal. Es pot dissenyar un pla d'aquests quan l'emergència ha passat. No quan s'ha gestionat l'emergència. Això em sembla que qualsevol que ha fet gestió, el seu partit ha fet gestió, doncs ho pot compartir fàcilment. No?
Com ja hem anat explicant, el pla inclou 785 iniciatives pressupostades amb 8 milions d'euros que preveuen principalment la protecció de les persones més vulnerables i afectades per la Covid, la reactivació econòmica i suport a les entitats de la ciutat.
Doncs ja aquesta sessió extraordinària, a part de ser l'última del curs, també ho serà per l'exalcalde republicà Juli Fernández, el també delegat del govern a Barcelona, es vol dedicar al 100% a aquest càrrec. En el context actual, Fernández és regidor des del 2015, quan va ser proclamat alcalde fins al 2017, moment en què va passar la vara a Matías Sarracán.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La cultura sabadellenca s'obre pas aquest cap de setmana amb un munt de propostes per a tots els gustos. Música, ball i teatre omplen aquest final de juliol que descobrim de la mà de l'Helena Molist.
Fa més de 10 anys, dues germanes de Sabadell van crear la companyia de ball Brothers Bros, un grup de 4 ballarins que ha acabat recorrent terra i mar ensenyant les seves últimes creacions. Avui estrenen nou espectacle al Teatre Victòria de Barcelona, un nou show que precisament vol ensenyar records i vivències que els 4 integrants han anat acumulant al llarg d'aquests 10 anys. L'altre gran ingredient d'aquest espectacle anomenat Around the World serà la tecnologia. Ho ha explicat Berta Pons, sabadellenca i fundadora de la companyia.
Vam treballar com amb uns sensors de moviment que captessin les projeccions del nostre moviment i a l'inversa. Llavors, clar, nosaltres al ballar hem de ballar exactes perquè hem de ballar igual que la projecció. Per tant, doncs podem trobar projecció interactiva, làser, trajes de LED.
L'espectacle s'inaugura avui al vespre, però també es podrà gaudir dissabte i diumenge al Teatre Victòria a les 9 del vespre dins del Festival Cruïlla XXS. There are giants in the sky. There are big, tall, terrible giants in the sky. Canviem totalment de registre. Ens endinsem ara en la història de Jack i la mongetera màgica, un clàssic que s'ha adaptat a la literatura, al teatre i al cinema milers de vegades. Una d'aquestes adaptacions arriba avui a la sala de teatre La Fresca. Més concretament, és una obra de Titelles que explicarà la proesa de la Lina, qui per tal de salvar la seva família dels problemes econòmics que els envolten, escalarà per la mongetera màgica que s'enfila des del seu jardí i fins al cel. Aquesta obra, enfocada pels més petits de casa, es podrà gaudir avui a les 7 del vespre al pati del Casal Pere IV. L'obertura de les portes serà a 6:15 amb totes les mesures de seguretat. Abans que comenci l'espectacle de Titelles, es podrà descobrir el cançoner obert, la nova proposta musical del sabadellenc Ramon. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish Un clàssic de Disney s'emetrà aquest dissabte a l'autocine de Sabadell, Baiana. La història d'aquest film ens situa fa 2 mil·lennis en unes illes del sud del Pacífic. La seva protagonista, la Baiana, vol explorar el territori que hi pot haver més enllà de la seva illa, un fet que l'embarcarà en un seguit d'històries impressionants. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir per internet a la web de l'Ajuntament fins una hora abans de l'inici de la sessió i a taquilla.
Avui et conec, de tu sé tot, els teus retrats en tots formats, les teves penes a les venes, una festa...
Acabem amb una proposta musical. El grup sabadellenc Àngela, format per Fèlix Colomer i la Valèria, han estrenat un nou videoclip i una nova cançó, la que sentim de fons. S'anomena Frida i Xabela. El grup aquest cop ha volgut retratar la història d'amor prohibit entre la Frida Kahlo i la Xabela Vargas, com sempre, però a ritme de trap. En el videoclip, els artistes han recreat la casa azul de Frida Kahlo. Ja podeu gaudir d'aquest nou videoclip al YouTube.
Sentiment desconegut. Està clar. M'he corregut.
Ara, riure...
Oxigena, sisplau. Els pallapupes portem 20 anys rient i fent riure les persones hospitalitzades. Ajuda'ns a seguir un pen de riure als hospitals entrant a pallapupes.org.
Això és el que dic, Vitamino. Que ara riure
és més necessari que mai.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I quan falten 2 minuts i mig per arribar al punt de les dues, tornem a parlar de coronavirus. Nou repunt de contagis a Catalunya. Segons ha reportat Salut, a les últimes hores s'han notificat 1.343 nous contagis. Mireia Sants, bon dia.
Molt bon dia, Núria. D'aquests 870 corresponen a l'àrea bàsica de salut de Barcelona Ciutat, amb 312 casos, seguida de l'àrea metropolitana Sud, amb 302, i de l'àrea metropolitana Nord, on hi figura Sabadell, amb 256 nous contagis. La zona de Lleida torna a créixer amb 252 positius registrats en les últimes hores. Pel que fa a les defuncions, fins ara han mort 12.674 persones, 13 més que en les últimes 24 hores. I fins ara s'han donat 40.633 altes hospitalàries.
A Lleida, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova i l'Hospital Universitari de Santa Maria han decidit limitar l'accés dels acompanyants als hospitals i, mentrestant, a Madrid es planteja limitar els aforaments de terrasses i les reunions com a mesura preventiva per frenar el contagi de coronavirus. El tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya, Pedro Ariche, ha assegurat que la mesa del Parlament va anunciar i executar la desobediència.
Aritxe ha afirmat que els membres de la mesa van formar part d'un entramat per traçar el camí cap a la independència. En aquest sentit, ha dit que els exmembres de la mesa havien d'haver entrat a valorar a fons les iniciatives parlamentàries perquè coneixien els advertiments del Tribunal Constitucional.
Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de sorra. Recordeu que podeu ampliar totes aquestes informacions al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara arriba una nova edició de l'Hotel Suís amb el Pau Vituri i tots els detalls d'aquest passi històric a la final del play-off d'ascens del Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.